Al matí, amb Raquel García.
Veni, vidi, vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia, aquí Veni. Com està la vidi i
la
vici?
La vidi, ja està, que se sale, i la vici encara més.
Aquesta és l'actitud.
A totes. Vinga, som.
Així m'agrada. Doncs, com sempre, fetes les presentacions, nosaltres avui comencem aquesta secció centrada en un tema molt important que descobrirem, que és el cànon heteropatriarcal, el normatiu, no? Que parlarem o intentarem respondre alguns dubtes, com per exemple si la cultura reflecteix la realitat o si la construeix. I com influeix, doncs, aquest cànon, aquest model únic a la gent, a la societat, no? I als productes culturals. I moltes preguntes tenim, molta teca, avui, Veni, vidi.
I tant.
Que xulo, no, aquest tema?
Molt, molt. A mi quan el vau proposar vaig pensar, què és això? Clar, comences a gratar, a fer arqueologia, buscant, i la veritat és que avui descobrirem això, no? Com aquests cànons ens acaben condicionant i fins i tot limitant.
Fins i tot no, segur.
Segur. I vosaltres què en penseu, però?
Què en penses?
Que
Vinci. La Vinci és la que
s'assigna.
Tu rires, jo miro i ella culmina. Aquí la conclusiva de les tres és la Jordina.
Clar, la cultura, una cosa és la cultura en general, l'altra cosa és aquelles manifestacions culturals que des de les administracions i estem potenciant, i evidentment les manifestacions culturals reflecteixen uns cànons, i en moltes societats s'han fet servir justament per educar, per configurar ments. I això és el que hem de veure venir quina configuració ens volen imposar, i si no hi estem d'acord hem de tenir la capacitat crítica de veure-ho a venir i reaccionar davant d'aquestes imposicions inconscients.
Mm-hmm. O conscients, a vegades.
O conscients,
i
o escandaloses,
això,
a vegades.
I prevenint això que diu la Jordina, vam crear el segell Gesta.
Sí, senyor.
Per ser amb més inclusius, mm-hmm, amb el gènere, amb la sostenibilitat, amb la sensibilitat, amb l'equitat. Per tant, és allò, volem violentar la realitat, perquè la realitat, com ens l'han donada sempre, ja ens l'hem empassada massa vegades.
Clar. I de moment, quina resposta ha tingut aquest segell? Perquè, clar, és una proposta molt innovadora i diferent.
Estem començant a aplicar-lo, estem començant a fer que siguem conscients d'aplicar aquests filtres a l'hora de veure la realitat. És com un filtre d'una crítica que ens imposem, perquè si no els cànons els tenim tan assumits que ni els veiem. I per tant ens hem de forçar a veure la realitat, uh-huh, a través d'aquesta crítica. I segurament aquest segell Gesta quedarà curt i d'aquí uns anys es dirà, serà més llarg. Però, de moment, com a mínim, aquest Gesta ens el posem a davant. Mirem gènere, sostenibilitat, transparència, accessibilitat i equitat.
I heu trobat reticències?
No, però mira, la Vinyet Panyella ha fet un article, l'ha posat a la Conca com a referent i com a activitat exportable. Vull dir que jo penso que comença, com diu la Jordina, comença a caminar i que calla, que això pot arribar a ser un model també per a altres ciutats i altres programacions culturals.
Aquí, com sempre, traient
pit. Ambició. És que si no som ambiciós a les dones... Això em fa... L'altre dia pensava, és una dona, quan hi ha algú, no? És una dona molt ambiciosa. Cuidado que és una dona molt ambiciosa. I dius, és una idea molt ambiciosa? Molt bé.
Clar, això és positiu, no?
És un projecte molt ambiciós.
Quina connotació té,
no? Molt ambiciosa. Pues sí, volem dones molt ambicioses per la cultura, sobretot, i que es posin al capdavant per fer coses.
Però què fem, les dones ambicioses? Fem un segell, ho compartim i fem que tots avancem, no?
Exacte, una manera diferent
una dona ambiciosa
d'exercir el lideratge.
Fa que tot avanci. Uh-huh.
Doncs nosaltres seguim avançant. Ara, com sempre fem, doncs, escoltant i donant veu a l'Anna Pujades, la professora, que sempre també doncs, ens respon. Aquesta... Bueno, a vegades ens fa fins i tot ella més preguntes, eh? Sobre els temes, ens sempre, fa reflexionar sempre. I molt.
Beni Bidi Bici.
Cànon en art és un ideal de bellesa que té la seva expressió més genuïna en un sistema de proporcions, o sigui, en unes dimensions que tu has de seguir en el teu art perquè la teva obra sigui considerada correcta. Ja que un art és bo, és correcte si és vell, vell en ve alta. Aquest és l'objectiu clàssic de l'art. Si tu no segueixes el cànon, no arribaràs al resultat vell. I llavors voldrà dir que tu no saps pintar, o que no saps escriure, o que no saps fer arquitectura, el que sigui. Per tant, fixeu-vos que un criteri que en principi és un criteri purament formal, fins i tot es podria considerar un criteri absolutament subjectiu, s'acaba de convertir en un criteri de qualitat, en un criteri de validesa, en un criteri de judici per validar la teva obra. Aquests cànons, que en principi es tradueixen en unes normes formals, també tenen altres traduccions. Es poden traduir en determinats continguts, determinats discursos, determinades conductes. Tot això juntat amb les normes estilístiques configura uns criteris de judici de qualitat. Per posar un exemple clàssic de la història de l'art. En el passat, si no utilitzaves la projecció perspectiva per representar un espai, volia dir que no sabies representar un espai. O si no respectaves les proporcions anatòmiques considerades naturals, significava que no sabies pintar les persones. O si no tractaves uns temes que ja eren considerats els més difícils de pintar, volia dir que no tenies habilitat tècnica, quan en realitat el que passava era que tu no seguies el cànon. Tot això va explotar amb el cubisme, que bàsicament és una bomba llançada directament a les normes canòniques. Però clar, més tard l'avantguardisme en si es va convertir en canònic i si no llançaves un pot de pintura esquitxat damunt la tela o si no enganxaves papers estripats fent collage és que eres un artista antiquat i no sabies res d'art. I aquí és on està la tirania del cànon, en aquesta transferència, en aquest traspàs d'una esfera, l'esfera de la bellesa, a l'esfera de la qualitat. Apliquem ara això a la nostra societat actual. L'art ara ja no busca la bellesa, però sí que la busquem en totes les restes d'esferes de la nostra vida. I la raó per la qual la busquem no és per un ideal formal. En el cos femení, per exemple, encara que una dona estigui convençuda que està seguint un estàndard de bellesa per veure's bonica, en realitat el que li està passant és que si no el segueix no serà considerada vàlida. I com que el cànon el dicten aquells que tenen poder i com que els que tenen poder tradicionalment han sigut els homes, doncs el cànon tradicionalment és heteropatriarcal. Així que al final són ells els que decideixen quins són els criteris de qualitat a partir dels criteris estètics. I, per tant, les que al final sempre som invàlides, acabem sent les dones.
M'ha agradat molt aquesta reflexió final. Sempre. Bueno, totes, eh?
Ja, sí. L'Anna és així, de, ho vincula tot amb tot, i té formació de filosofia i d'història de l'art, fa teoria de l'art, i ara s'ha especialitzat en disseny, també, i ha començat també disseny de temes gastronòmics. Vull dir que tenim aquí una
aquí,
font de saviesa.
L'haurem de portar un dia, ja, a l'estudi.
Sí, quan tu vulguis, estarà encantada de venir. És...
Perquè m'agrada també molt això de, com deia, no?, també de les dones, com després busques aquesta acceptació, no?, la mirada dels homes.
Clar, perquè tu tens un model que si no t'hi acostes, ets invàlida. O no. I després, clar, al final és, no, és que jo em vull sentir atractiva, jo em vull sentir bé, però resulta que la teva manera de sentir-te atractiva i bé és justament idèntic al model. És, per tant, un acte de llibertat i d'autoafirmació i d'autoestima, o és una manera submisa de seguir un model que ens han donat, no?
Doncs,
jo, clar, jo com a dona diferent estèticament em sento moltes vegades jutjada per aquest tema, i sobretot de més jove. Era com bé, no?, com que quines ganes de fer-te mal a tu mateixa, no? Per exemple, amb el cabell blanc. Ha sigut també un acte d'empoderament molt gran. Moltes amigues de la meva edat dient, per què et poses anys a sobre? I dic, però no, és que no me'n poso. És el meu cabell que em correspon a la meva edat. T'has de tenyir. Però en el fons s'estaven barallant amb elles mateixes perquè sabien que sota aquell tint tenien el mateix cabell blanc que jo. Tema menopausa. menopausa. Jo parlo obertament que fa als 50 anys vaig tenir la menopausa. Per moltes dones sóc l'única, perquè amb una noia a mi cada mes com un clau, no sé què, i dius per què? Perquè en menopausa és ja no ets fecunda, ja et cau en
ja
la
pell,
tal. Després, jo ja ho dic, mireu-me, sóc un fenomen absolut, únic cas europeu de dona de 50 anys menopàusica. Ara no conec a cap amiga, a cap coneguda que pugui firmar com jo, perquè, hòstia, que no vull ser vista ja com a menopàusica. Jo sé que ho sóc, però faig veure que perquè surt, ja entro per la porta gran a la bellesa. I les dones... Un congrés de periodisme, això t'agradarà. Congrés de periodisme al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dones de 50-60 anys tretes quan estan a la flor del seu coneixement, perquè no estan en el cànon. I deambulant des de grans rotatius, des de grans ràdios, i dient, ens acaben d'acomiadar d'aquí, d'allà, tal i qual. I això, vist, jo pensant, és una onada de les dones periodistes amb opinió. Això és essencial, per una democràcia.
Clar, aquesta experiència és essencial i és, jo diria que hauria de ser una obligació, no?, tenir doncs aquesta experiència, doncs
clar,
això.
Imagina que tu ara, que estàs cada dia aprenent més i més, que n'estiguis allò, al teu moment més òptim, amb 50, s'ha acabat, Raquel, perquè no ets la Roseta mona, saps què vull dir? Que tan simpàticament... Per què les ties som tan simpàtiques en general?
Per l'acceptació moltes vegades, no? Perquè,
no ens podem permetre el luxe de ser un tio, sí, i quan una tia s'enfada no és una dona amb caràcter, és una histèrica.
Al final, per molt que han anat canviant doncs, els cànons, no?, al llarg de la història, sempre podem trobar un element comú, no?, que és el benefici de l'home, sembla, no?
Sí, de totes maneres, jo reivindicaria també que les dones no parem d'insistir i a l'escena aquest és el discurs predominant. Però parleu amb homes que són grassonets, que són grans, que són no sé què, que són baixets, tenen els mateixos problemes que nosaltres i també ho pateixen.
O gent amb disfuncions.
Disfuncions.
Tota la gent que queda al marge.
Però no? L'hombre i l'oso, quan más feo, más hermoso. Això no ho diuen que amb la dona, eh?
Però això ho diuen, potser és una frase, però pregunteu als homes.
Un calvo, bueno, però una tia bueno, sense cabell...
Home, mira, els Oscars, a l'acadèmia.
És diferent, encara.
És molt diferent. Però mira, fas bé, perquè ara el que farem és sumar una veu masculina. Precisament també d'un pintor sabadellenc, en Ramiro Fernández Saus, ja sabeu, un dels pintors més reconeguts, un encant, a més, l'autor del logotip, no?, d'això, de la capital de la cultura catalana 2024 de Sabadell, i que també doncs, ens ha volgut expressar i parlar de dones, també artistes, no muses, sinó dones inspiradores per ell.
Beni Bidi Bici.
Avui us parlaré de tres dones pintores que m'agraden molt per la qualitat i també per l'interès que té la seva pintura. Aquestes dones no van viure com a satèl·lits d'homes artistes, sinó que van ser artistes autònomes capaces de desenvolupar la seva obra i també van ser capaces de viure del seu propi ofici, l'ofici de pintor. Totes elles van tenir una vida molt particular, segurament per la circumstància de ser dones pintores, que, esclar, en un món artístic predominantment masculí, tot això era molt difícil. La primera és Artemisa Gentileschi. Estem a Roma, al segle XVII. Artemisa era filla d'Orazio, que era un pintor consagrat molt conegut, tant que era amic de Miquel Àngel. Ella va començar treballant al seu taller, però quan va arribar el moment de formar-se més i va voler entrar en una acadèmia professional, es va trobar que no estava permès que en aquestes acadèmies hi entressin dones, imagineu-se. Per tant, el seu pare li va posar una mena de preceptor o com un formador o un pintor particular perquè la formés. Va passar una cosa terrible i és que aquest senyor Tasso la va violar i això va armar un escàndol molt gran amb tot Roma, es va conèixer i la pobra Artemisa amb judicis va haver de demostrar que l'havien violat. Una cosa terrible per ella. Aquesta experiència va marcar la seva pintura moltíssim, sobretot per la temàtica. I es va fer molt coneguda, molt coneguda. Totes les famílies més importants d'Itàlia li van fer encàrrecs, entre els quals hi havia el Medici, els papes, tothom. Va ser una pintura molt coneguda, una pintora molt coneguda. I va fer una pintura molt bona. La segona pintora que m'agrada molt és Elisabet Vigée-Lebrun. París, estem en el segle XVIII. És una pintora de la que he vist molts quadres seus quan viatjo, que sempre m'encanten. Era una pintora que tenia com una mena de predisposició i una facilitat innata pel retrat. Ho feia amb una naturalitat i sabia donar-los una vida a les persones que retratava, que és una cosa impressionant. Esclar, tot això ho va veure la gent de la seva època i va fer que fos una pintora sempre amb molt èxit, o sigui que tothom li demanava retrats. Entre ells, tota la noblesa i tota l'aristocràcia francesa d'abans de la Revolució. Ella mateixa és curiós que en les seves retratades i retratats els vestia a la seva manera. O sigui que amb tot això inclús va crear com una moda de vestir a l'època, que estem parlant de l'època rococó. Va ser tan influent que inclús va tenir com un saló, que és allà on es reunien els intel·lectuals i artistes a discutir. O sigui que era una dona molt influent. Què li va passar, de totes maneres? Que quan va venir la Revolució Francesa, pel fet d'estar relacionada amb tota l'aristocràcia i la noblesa, va haver que fugir, perquè si no l'haguessin matat. I se'n va anar a Itàlia, a Nàpols, sobretot. Però allà va continuar la seva carrera perfectament, va seguir fent retrats i la seva fama no parava de créixer, fins al punt que inclús la Caterina II de Rússia la va demanar a la cort. O sigui que va ser una pintora que va poder viure de lo seu i sempre va estar molt reconeguda. I a més va fer una obra molt bona. La tercera pintora que m'encanta és Frida Kahlo, que va viure a Mèxic a la primera meitat del segle XX. La Frida Kahlo era la dona del Diego Rivera, que era un pintor molt reconegut a l'època, sobretot a Mèxic, però també per tota Europa i per tot el món. I gràcies a això ella va anar agafant com una mica d'afició a la pintura i va començar a pintar. Amb tot això ella sempre va viure bastant a l'ombra del seu marit, perquè el marit era molt conegut, però va anar fent uns quadres fenomenals, que a mi m'encanten, que són molt biogràfics i sempre explica la seva vida, que va ser molt tràgica, perquè va patir molt físicament, perquè la va atropellar un tramvia quan encara era bastant jove i va tenir totes les seqüeles de tot això. I la seva vida és molt autobiogràfica i molt plena de veritat. Els seus quadres són dels que més m'agraden a mi del segle XX. És fenomenal. I la seva obra cada cop és més important i va agafant més importància, deixant estar, si és home o dona, una de les artistes més importants del segle XX. M'encanta a mi. És curiós veure com aquestes artistes tan importants no les estudiéssim i no fossin considerades ni tampoc ocupessin un lloc a la història.
Doncs, clar, tenir aquests referents, no? Com ara ens il·lustrava, ens il·luminava amb aquestes prescripcions tan interessants en Ramiro, també ajuda a tenir, doncs, això, el que comentàvem, no? Altres visions, altres models, altres sensibilitats. I també a mi em fa reflexionar i pensar per què s'ha amagat, no? Per què no hem estudiat aquests... Tot i que ara hi ha aquesta revisió, eh?
No s'ha amagat. No s'ha amagat. Que hi ha un problema de transmetre. Mm-hmm. Transmetre el talent femení. Nosaltres estem en el present, estem en la història, però no estem en la història. És a dir, tu ara agafes i la Irene Solà és un boom, no? Amb la Canto jo i la muntanya balla.
I tant.
Està tot arreu. D'aquí uns anyets, us desafio que encara estarem totes aquí, los libros de la dècada, els llibres de la dècada. Ah!
No hi és.
Salten. I això ho he vist amb
Teresa
grans...
Pàmies, per exemple.
I per què salten?
Salten perquè els historiadors encara són homes. Crec que això cada vegada serà menys, però és cert que avui en dia personatges d'una gran erudició i d'una gran... veu com el Jordi Llobet es poden permetre el luxe de fer llibres d'ombrí de literatura de llistes de grans llibres en els quals les dones brillen per la seva absència, i això és el que és bonic, que cada vegada brillen més per la seva... brillen més vol dir que la seva absència és massa dolorosa. Jo crec que aquí hi ha uns luxes que molts homes i són homes, no, ja sé que és així, alguns homes, no estem parlant dels homes, que
exacte,
alguns homes ja no poden continuar tenint aquest privilegi.
Doncs mira, ara que fas aquesta reflexió, ahir precisament ens va visitar l'escultor Antoni Marquès, que exposa aquests dies doncs, a l'Hospitalet de Llobregat amb una part de la seva obra, i reflexionava sobre això precisament. Ens parlava sobre doncs, aquests privilegis dels homes, no?, i la seva renúncia.
Beni Bidi Bici.
Soc Antoni Marquès, em dedico a l'escultura, i bueno, sobre aquesta pregunta que se'm fa, bueno, què es té de fer? Canviar la ment dels homes, però per canviar la ment dels homes es té de canviar la societat, i per canviar la societat hem de canviar la manera d'ensenyar a les escoles com som els homes i les dones de diferents i el que podem treure'n de positiu de cada un dels dos. Aquí, en aquest moment, nosaltres només donem rellevància a l'opinió de l'home. La de la dona és bastant secundari. Quan hi ha una reunió, hi ha aquests homes i aquests dones, sempre són els homes els que s'escolten a si mateixos. I les dones parlen, però no se'ls escolten. Com hem de revertir-ho, això? Doncs no sé, hem de canviar la nostra mentalitat. Ho trobo dificilíssim. No vol dir que sigui impossible. Doncs les dones i els homes que se sentin commoguts perquè això canvi, doncs bueno, fem el nostre gra de sorra de ser una mica més comprensius de la manera d'actuar de les dones i de lo que ens poden aportar, I també s'intenta donar aquesta sensibilitat que elles tenen, també s'intenta donar presència, Això és interessant perquè anem veient que la sensibilitat és completament diferent. La manera d'entendre l'estètica és completament diferent a la dels homes, a les dones. I bueno, és molt interessant veure a l'art de les dones que és una altra mirada i és una altra manera de veure el món. El nostre entorn no és com ens l'han ensenyat, sinó que hi ha altres sensibilitats.
Doncs això, el món no és com ens l'han ensenyat, deia l'Antoni, i per això hem de fer també aquesta revisió. Jo no sé si s'ha de trencar aquest cànon normatiu o només s'ha d'intentar doncs, fer una revisió, obrir escletxes, no?, per donar resposta a aquestes altres sensibilitats, no?
Home, jo crec que des de la cultura ho hem de trencar tot, ho hem de... hem de posar una bomba al mig i tornar-ho a repensar i decidir nosaltres com volem veure la realitat. I com volem veure-la respectant tot tipus d'individus. A mi tant me fa si són homes, dones, trans, trins, truns.
Veus? Però és això. És precisament aquesta diversitat la que també donarà tota aquesta riquesa. Escoltem també, perquè hem parlat molt de l'art, de la pintura, però també volem donar veu a una escriptora, la Gemma Lienas, que compartís també amb nosaltres la seva opinió i algun exemple.
Beni Bidi Bici.
Hola, sóc la Gemma Lienas, escriptora. El cànon patriarcal a la literatura hi és, esclar, existeix com a totes les altres arts. És un cànon que dona prioritat a les obres de creació fetes pels homes que sempre són considerades com de més alta qualitat. Un exemple d'aquest cànon és el Harold Bloom, el que va ser un crític literari anglosaxó molt important, que deia que a ell no li interessava perquè era una bestiesa la literatura femenina, la feminista, la gay o la literatura lesbiana. I a mi em semblava que la bestiesa era el que deia ell, perquè no s'adonava que no existeix una literatura feminista, una literatura lesbiana, una literatura gay, etc. Només existeix la literatura sense etiquetes. Ell, però, hi posava una etiqueta perquè creia que la que ell llegia, que era una literatura patriarcal, era la norma, la confonia amb una literatura neutra, quan no ho era. No hi ha cap literatura que sigui neutra, no hi ha cap obra de creació que sigui neutra, tot es mira des d'una determinada mirada. El problema és que la mirada patriarcal està tan extensa que sembla el model, i no ho és. Per tant, no existeix la literatura femenina, feminista, gay, com no existeix la literatura patriarcal. Però això forma part del cànon patriarcal.
Va, Montse,
diem,
digues.
Quan diem tris, tras, trus, buturururu, el que fem és donar el joc al cànon patriarcal en el sentit de tots són persones, tots són persones, però la que té por per anar pel carrer a la una de la matinada sóc jo, dona... O sigui, és molt bonic la idea de tots, però a la vida no som tots.
D'acord, una cosa és el present, l'altra és el futur, però sí que el futur ha de ser persones independentment de la seva identificació de gènere o del que sigui.
I a mi és que a més hi ha una cosa que penso sempre, perquè s'identifica doncs, amb el gènere determinats valors, no? Si ets dona, doncs potser ets més empàtica, més...
Això és el cànon, exacte. Sí, sí.
Més dolça, parles de plors, de coses delicades, la Mercè Rodoreda té una crueltat impressionant. No, no. Aleshores ja no escriu com una dona. o és tan bona que sou com un home. Això també s'ha dit a moltes ocasions, però crec que això és el que diu la Jordina, està canviant de manera molt de pressa, molt ràpida.
Afortunadament, per les dones, pels homes...
I fa, fa 20 anys,
sí,
al Seminari Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona, quan muntàvem alguna cosa, per exemple, per parlar de la Hannah Arendt, els altres professors ens deien, heu muntat una cosa de mujerío, no? Que era com una cosa molt sectària i tal. Per mi veure a la Judith Butler i a la Fina Virulés, que estàvem en una taula no més gran, sí, que aquesta, parlant de la Judith Butler i la Hannah Arendt, al CCCB, al pati, que semblen estrelles de rock,
brutal,
amb 3.000 persones i tal, penses, estan canviant moltes coses. Jo això ho he fet amb 5, amb una taula, amb una saleta a la universitat. I ara ho estem fent aquí, no? I dius, la sensació de créixer molt de pressa.
Doncs nosaltres el que fem ara és també alimentar aquest imperi de la cultura, perquè sempre demanem, doncs això, recomanacions, no només reflexions, sinó també prescripcions. I ja tenim el regidor Carles de la Rosa. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Doncs a punt per descobrir també, doncs això, les teves reflexions i també les teves prescripcions. Què en penses, primer, regidor, d'aquest cànon, no?, que avui parlem, d'aquest cànon normatiu, no?, que ens defineix, que ens limita i que també ens condiciona.
Doncs estic totalment d'acord amb tot el que he sentit fins ara, perquè crec que realment és així. Estem molt segrestats per aquest cànon. És evident que hi ha hagut moltes dones que han hagut d'utilitzar com a cavall de Troia un pseudònim masculí per poder introduir-se en l'àmbit cultural. Tenim molts exemples, la Catalina Albert, en Víctor Català, la Maria Lejarraga, la Gina Austin, la Marisa Scherer. Hem tingut moltes dones que ho han tingut molt difícil. A dia d'avui encara passa. Si mirem festivals de gran format, per exemple, tenim molt poques dones que estiguin a la direcció. Aquí tenim a l'Olàvia Rivera, per exemple, que sí que ens porta el petit, però vull dir, el percentatge, si mirem les estadístiques, és molt baix. Directores d'orquestra, de cinema, de teatre, de fotografia, compositores, dissenyadores de llums, d'espais sonors, escenògrafes, estores culturals. El Servei de Cultura de Sabell té un exemple clar de la potència que té al capdavant d'una dona, com és la Jordina Puntí. No és ara que hem desenvolupat el segell de gesta, que és tota una declaració d'intencions per posar la mirada de gènere i d'equitat en tot el que faci cultura. Creiem que justament és això. Ho hem fet perquè ens adonem que sense voler tendim a caure en aquest parany, no? I això ho hem de dissoldre ja. És molt important que es faci.
És molt important i doncs l'hem perdut, ara tornarem a trucar, tot això que explicava i sobretot que reflexionem, no?, que ja almenys anem prenent aquesta consciència, Jordina, que això és important, no?
I tant, és importantíssim. Jo ara també estava pensant que una cosa és, quan parlem de cultura estem parlant d'art, estem parlant d'un món en què la reflexió sobre què estem fent i sobre com estem mirant la realitat és molt gran, però en el món audiovisual, les sèries que cada dia ens en mengem, però com si mengéssim crispetes una darrere l'altra i pel·lícules, allà sí que hi ha una imposició d'uns cànons... fortíssims i ens els mengem de forma acrítica. Jo crec que aquí també hauríem d'incidir, perquè és que és una cultura de consum que moltes vegades es posem als nens i als adults, ens les mengem, i malgrat tot, a vegades ens passa que hem fet passos endavant cap a la reflexió, i hi ha pel·lícules i sèries que ens fan, ens tornen a posar embutxat aquest cànon heteropatriarcal que ens volem treure de sobre.
Doncs precisament és molt interessant això, el que explicaves, perquè al final ens acaba definint, i sobretot això el que dius, no? Doncs les generacions més joves també continuen consumint aquest tipus de produccions, no?, amb aquesta construcció que parlàvem abans, no?, per exemple, doncs, posant doncs, aquesta mirada, no?, masculina sempre en el centre. Tenim de nou el regidor, que també necessitem, tenim aquí doncs, ja el paper i el bolígraf per prendre punts de totes les activitats culturals que sí o sí doncs, hem d'anar a veure. Doncs es veu que avui no hi haurà prescripcions. El que podem fer és, doncs, ara també continuar nosaltres amb aquesta secció, amb més propostes culturals, que també doncs, volíem avui doncs, reflexar. Per exemple, també tenim més veus, Montse. Tenim també, per exemple, la Vinyet, que també ha volgut doncs, explicar la seva proposta.
Beni Bidi Bici.
Des de que el 1994 la Catherine McNirney va publicar el diccionari Double Minorities in Spain des de la Modern Language Association, vam quedar establertes les consciències de la marginació de les escriptores catalanes dins del sistema i dins de la nostra mateixa societat literària, per dones i per escriure en català. Després, hem vist que no era tan simple, que ja no ho era, sinó que la realitat és molt més complexa i complicada. Vista la preeminència del cànon patriarcal que impregna la societat arreu del món, en la major part de civilitzacions i, en tot cas, en les més poblades, una societat equitativa i integradora exigeix un important canvi de mentalitat i, sobretot, un esforç en saber veure i descobrir, o simplement adonar-se, que les dones també hi són. Però també que els àmbits són osmòtics i l'ecosistema de la cultura és un bosc amb una vegetació abundosa i entrellaçada. Cal entendre que l'eliminació del cànon patriarcal i de la seva percepció i determinació en la societat implica un esforç que va més enllà d'acceptar i d'establir la paritat com un dret i com una ètica. Significa un capgirament del sistema de valors que en bona part regeixen la nostra vida quotidiana i determinen actituds. Conceptes com la meritocràcia, la qualitat, l'excel·lència, l'expertesa, que cal conjugar amb la igualtat d'oportunitats, exigeixen canvis i nous matisos en les mirades. Si la paritat ens fa comptar i recomptar arreu, en tots els mitjans i també la cultura, la presència de les dones, aquest on són les dones que tan sovint invoquem, no n'hi ha prou estar 2-3, 2-3-10. Un cop hem arribat al 5-5, hem de procurar matisar altres canvis amb una voluntat inclusiva i amb una pluralitat que sigui inqüestionable. Penso, per exemple, en les escriptores. Acceptem que estem 5-5 representant el nostre país i el nostre sistema literari en una fira del llibre a les envistes de la promoció de la respectiva obra. Qui tria i en base a què? Hi ha una franja d'edat? Hi ha una franja de gènere literari? Cal estar al candelero de les llistes més venudes? Compte l'existència de la trajectòria, del que diríem del fons d'armari, inclosos els llibres descatalogats sempre tan de pressa? Fins a quin punt la promoció i la presència mediàtiques són sistemàticament excloents? Penso a la dialèctica dels sèniors, que fa un cert temps que es va desenvolupant, ni que sigui en sordina. I no és fàcil sucumbir als corrents d'actualitat. En un esdeveniment d'aquesta mena, ha de decidir la indústria editorial o la literatura. Les arts en viu, les arts visuals, el cinema, la dansa, els debats públics sobre temes culturals són objecte de les mateixes preguntes i reflexions. Per què, per arribar a la visibilitat, cal passar totes les traves i trencar tots els sostres de vidre? I aquest és un debat polièdric, que també ho és el cànon patriarcal. El cànon patriarcal en la cultura té moltes cares i el reconeixerem perquè, malgrat les aparences, perpetua el de sempre. Per això cal observar críticament i deixar la visió plana per l'aspecte polièdric, perquè sense això res no se'ns escaparà de tot el que cal canviar.
Ai, doncs canviem precisament coses, i el que fem doncs és precisament també sumar més veus, ampliant aquesta mirada. Ara conversem amb Carme Portacelli, la directora del Teatre Nacional de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies, moltíssimes gràcies per participar.
Gràcies, Carme. Aquí estic, em trucaven pel mòbil, però... Una abraçada molt forta.
Clar, una abraçada.
Avui, doncs, parlem, reflexionem sobre aquest cànon i, clar, evidentment ens interessava molt també la seva opinió per què hem de fer. S'ha de moure, s'ha de trencar, s'ha d'obrir.
En la programació, com tu fas? Quina mirada tens?
Bueno, jo la mirada que tinc és que jo intento que el teatre que jo dirigeixo sigui un reflex de la realitat. A la realitat hi ha homes i dones, i per tant el teatre hi ha d'haver homes i dones, és a dir, seria un reflex completament parcial i irreal. I nosaltres tenim homes i dones a la programació, directores, autores, directors, autors, i tenim també obres en les quals els personatges femenins són importants en el sentit del desenvolupament dels seus recorreguts personals, emocionals, etc. No només els homes, no... crec que és bastant paritari. Mm-hmm. Bueno, és completament paritari, diguéssim.
Però per nosaltres era un orgull molt gran tenir-te ara al capdavant. Ets el primer cas, la primera cas, i marques una diferència. Aquesta paritat ja és una innovació. Exacte. Històrica.
Sí, sí que ho és, evidentment, clar. Per això sempre crec que, evidentment, hi ha d'haver quotes. No perquè siguis dolenta i arribis en un lloc, sinó perquè entre un home i una dona que tinguin un nivell semblant, perquè també no podem, moltes vegades quan es parla de les quotes malament, crec que és una manipulació d'aquesta història, no? Com quasi tot. Però crec que realment no tots els homes que tenen càrrec són bons, diguéssim. Evidentment, veiem molts inútils, i els hem vist tota la vida, no? Per això la Simone de Beauvoir deia que la igualtat s'aconseguirà el dia que els puestos dels homes mediocres els ocupin les dones mediocres, no?
Exacte.
I això també és així, i crec que per això hi ha d'haver quotes, per trencar una dinàmica social.
Uh-huh. Exacte. I per oferir doncs aquests productes, no?, culturals més diversos, més inclusius, amb aquestes diferents mirades.
I sí. Com ha estat la teva trajectòria fins a arribar a aquest punt? Com has viscut tu, que ets una feminista de pedra picada? T'ha sigut fàcil? El talent ha tingut la via per arribar de manera natural? O ha sigut...
No, en el meu cas ha estat molt la perseverança. I la tossuderia, depèn de com ho vulguis mirar, en moments, no? Perseverança en el sentit de que no he volgut mai deixar que les coses fossin com eren sense lluitar per elles. Estic acostumada a lluitar per tot el que he fet a la vida. Pot ser bo, en algun moment, a vegades no ho és. És com tota la vida, poder és el meu millor, la meva millor virtut i el meu defecte més gran, a vegades, perquè també hi ha vegades que has de dir prou, ja està, basta. Però bueno, si no hagués estat aquesta lluita, no hagués aconseguit el que ha aconseguit, perquè tu pensa que, jo sempre dic que l'aritmètica per les dones és diferent. Uno más uno son dos, però per les dones no, és uno, sempre. Uno más uno, uno o zero. Depèn, no? Amb la qual cosa, l'aritmètica no funciona igual, has de fer un esforç enorme, enorme, perquè les coses, a dir, la gent sempre s'han recordat del que has fet malament, del que has fet bé, ho tenen oblidat. Vull dir, no comptabilitza igual, no? I crec que, igual com no comptabilitza igual l'edat quan la gent... per les actrius, a partir dels 35 estàs ja per tirar-te per la basura, i ells, els 50 calvos, hola, i amb el cabell blanc continuen treballant més que ningú en aquest món.
Exacte. I com veus el tema dels feminismes, en plural, el del present i el feminisme del futur?
Jo crec que no hi ha feminismes, això és una mandanga. Jo crec que feminisme n'hi ha un. El feminisme és la lluita de les dones per aconseguir els mateixos drets que els homes. I no els hem aconseguit, amb la qual encara hem de lluitar per aconseguir-los. Si els haguéssim aconseguit, doncs el 8 de març sortiríem a celebrar-ho i no exigir els drets. I com que no estem boges, és a dir, no és que no els tenim, però això és l'última demanda, ja que és el feminisme. Tota la resta són mandangues. En sèrio, són cabells de Troia que de la mà del buenismo ens despertarem al dematí i ens hauran matat a totes.
Ja.
Vull dir que sortiran de cabell de Troia i ens mataran com sempre, com tota la vida, no és nou, a més.
Clar. I des de a Sabadell, que estem treballant per la cultura, mm-hmm. Carme, quines recomanacions faries?
Home, ahir vam parlar amb els sabadellencs, amb el Pep Ambrós, amb el també Josep Julien, i també vam parlar amb el Joan Alavedra, que formen part de l'obra de teatre de Macbeth, no?, que s'està fent a la Sala Petita.
Sí, Macbeth està a la Sala Petita, sí. Sí. I què em preguntaves?
La pregunta és que ens facis alguna recomanació a les persones que treballen per la cultura de Sabadell, basant-nos en la teva expertesa, doncs que ens puguis fer alguna recomanació per remar a favor de la cultura.
Mira, per remar a favor de la cultura hem d'estar tots junts, que és molt important, i tenir en compte que aquesta societat de la digitalització ens comporta més soledat. El món convertit en un arxipèlag de soledat. I estem tot el dia... Bueno, jo no, però estem tot el dia a Instagram, a Twitter, expressant les nostres opinions com si fos tan important el que pensem i el que sentim a cada segon de la vida, no? I crec que tot això, l'única cosa que he fet és matar la comunitat, que és el que necessita l'ésser humà. Mira, el Borges deia que finalment tots els éssers humans a la vida intentem sempre buscar un lloc per quedar-nos per sempre. I jo crec que estar junts és important, la comunitat és important, el teatre és un lloc d'igualtat on tots som exactament igual i totes, tots respirem al mateix moment, pensem, reflexionem, ens deixem, i si et deixes obert, veus relacions atemporals, parlem amb veus anteriors a nosaltres, amb tota l'experiència de tota una humanitat, i és l'única manera de salvar la humanitat, és la cultura i l'educació, és l'única, no n'hi ha cap altra. I la veritat és que jo crec que en aquests moments, sincerament, que estem tan segurs del que pensem de tot, i que no ens deixem sorprendre per res a la vida, no? Hi ha una frase de l'Antonio Tabucchi fantàstica que diu: sisplau, no em deixeu sol amb persones amb certeses. Aquesta gent és terrible, diu.
Ens has emocionat, Carme, amb això que has dit. Podrem comptar amb tu en altres dies del programa? Podrem fer alguna altra trucada? Perquè ara ens has tornat addictes als teus pensaments.
I perquè a més és una mica doncs, la filosofia d'aquest programa, no? D'aquesta secció, Beni Vidi Vici, fer aquesta comunitat, qüestionar-nos, no? Constantment i reflexionar per aconseguir aquesta mirada crítica. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
I
clar, nosaltres anem tancant, però nosaltres som també tossudes, com deia també la Carme, perquè s'ha de ser així, i volem parlar doncs, amb el regidor per aconseguir aquestes prescripcions. Bon dia, regidor.
Bon dia, Manol.
A veure si ara ho aconseguim, eh? Si no...
Sí, sembla ser que la cobertura avui no ens acompanya.
Ah, això és el que té la tecnologia. Vinga, doncs a veure, què és el que... Perquè, clar, va el programa farcidet, no?, de propostes culturals.
Tu vols teca, volies picadet.
Jo vull
teca,
clar,
tu
per els nostres ullets. Perquè parlem molt de cultura, però hem d'oferir propostes, no?, també, doncs, per
vinga,
la gent.
Clar.
Anem a explicar-ho. Aviam, sempre diem el mateix, eh? Sincronitzats, amb menys de 3 clics ja podem comprar les entrades i podem entrar en l'univers de cada sala, de cada entitat o companyia. I tenim un concert que és el dia 22 d'abril, però que és molt, molt adient pel que s'està parlant avui aquí, que és el concert que ens portarà dintre del cicle de música de cambra, Joventuts Musicals, que es diu Amb veu de dona, i que parla de les dones compositores, de dones amb personalitat, i que estan molt invisibilitzades. És un concert especial per de redescobrir tota aquesta obra. Això succeirà el dia 22 d'abril. Avui tenim també exposicions al Museu d'Història sobre Joaquina Torres, l'exposició Artista i Dona, la col·lecció En clau de dona del Mas, l'exposició itinerant Dones lluitadores, que està al Centre Cívic de Can Rull actualment. Tenim aquí una presentació d'un llibre molt interessant que es diu Les altres mares, de la Laia Aguilar, que es farà al Mas a les 18:30. Després també tenim un concert de piano de la pianista Maria Saez, a l'Acadèmia Belles Arts, avui a les 19:30. I llavors no em puc oblidar de dues o tres coses que sí que passen, no estan vinculades al tema d'avui, però que són el Dia Mundial del Circ.
Sí, en parlarem nosaltres al tram final del programa.
El celebrem anticipadament per temes de Setmana Santa. Avui, a Nou Estruc, projectes en residència dels artistes d'arts visuals, nous mitjans i pràctiques performàtiques, que està tota la tarda a l'Estruc, on també veurem moltíssima obra feta per homes i per dones, amb això que estàvem parlant, intentant dissoldre aquest cànon. I després també no em voldria deixar, evidentment, doncs, aquesta nit a la Faràndula tenim el Requiem de Verdi, a càrrec de la Simfònica del Vallès, que és una composició absolutament monumental i que es fa també una mica en relació amb la Setmana Santa. Per tant, hi ha moltes més propostes, però aquestes són les que destacaríem avui, perquè, la veritat, mireu-vos sincronitzats.
Exacte. Aquí és, doncs, això, fer doncs, un petit tas i després la gent que continuï buscant. Moltíssimes gràcies, regidor, i ens retrobem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Fins dintre de 15 dies, adéu-siau.
Doncs nosaltres anem tancant la paradeta.
No.
Abans d'escoltar la Big Mama...
Per què m'ho fas que una hora aquí són com 5 minuts al carrer, a veure?
El temps és que relatiu, és que això és molt...
Passa volant.
Segons amb qui, segons què s'ha de...
Ni és una hora ni és res, això.
Això vol dir que la cultura ens alimenta i ens fa, doncs, això, no? Aprendre, feliços i passar una bona estona. Hem de tancar amb la Big Mama, com sempre, amb les seves prescripcions,
luxe, eh?
La seva música i també, doncs, les seves reflexions interessants, però abans, no sé si voleu fer spoiler, de què parlarem d'aquí 15 dies?
Parlarem, que ens ha dit el tema la Vinyet Panyella,
vinga.
Sant Jordi, mediàtic o literari.
Doncs aquí
a
també...
A vigílies de Sant Jordi ens toca reflexionar sobre llibres i sobre la mateixa festa,
clar,
de Sant Jordi.
Exacte, i sobre les diferents, no? Uh-huh. Plataformes a l'hora de, doncs, apropar, acostar aquesta cultura. Que també nosaltres volem, doncs, afegir una nova secció proposta al Beni Bidivici, que és obrir
les línies. Clar que això és un fòrum, això és un àgora.
I nosaltres volem,
volem escoltar, volem saber la gent què diu, què pensa.
Truqueu al 93-747-84-19. Repeteixo, 93-747-84-19. Cada 15 dies obrirem les línies també en aquesta àgora d'aquest imperi, perquè també ens interessa molt la vostra veu, les vostres reflexions. Marxem, ens retrobem, com dèiem, d'aquí 15 dies parlant de Sant Jordi i acabem, com sempre, amb el racó lila de la Big Mama.
Beni Bidi Bici.
Hola. Les dones hem estat condemnades a l'ostracisme durant segles, però això no vol dir que no hi hagi hagut dones brillants, cultes, intel·ligents i amb capacitats. Si aquesta tendència ha anat canviant, jo crec que ha estat degut a les pròpies lluites de les dones per fer que les veus de les dones siguin escoltades. S'ha anat perdent la por, i amb la implicació, amb el treball, amb l'entusiasme, a poc a poc veus anònimes van agafant també el seu lloc a la història. Una d'aquestes persones, una d'aquestes dones lluitadores ha estat la Silviane Dahan, presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample i també de l'Associació Dones d'Enllaç. Lluitadora feminista des de fa molts anys pel dret al cos, perquè no hi hagi violència de gènere, violència en contra de les dones, perquè no hi hagi xarxes d'explotació, de prostitució, perquè les dones puguin tenir una inclusió social, puguin tenir uns drets a la cultura, etc. És una ferma convençuda de que són els propis veïns i veïnes qui han de demanar com volen viure en el seu barri. Cada any, en la cloenda de la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample, de la veu de la Silviane, escoltem els noms de totes i cadascuna de les dones mortes aquell any en el país a causa de la violència de gènere. Fermament convençuda, ella ha estat durant molts anys sent la veu d'aquestes associacions de veïnes i veïns i la portaveu de moltes dones en els congressos feministes d'arreu. Una de les cançons que a ella més li agrada és aquesta que avui us porto. Bread and Roses, pa i roses. He trobat una versió molt bonica, tot i que ella la canta en català, amb la lletra traduïda pel Lluís Rebell, el seu company de viatge. De Bread and Roses per Woman of the World. Desitjo que us agradi.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mulots gray, all touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses,
as we come marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient strife for bread. Smaller to love and beauty, their trudging spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we come marching, marching, we're standing.